Passen 6 minuts de les 10 del matí.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Peroche, do parc s'escaparà. Es prega les senyores, compren forts aliments i no surten de casa fins que torni el bon temps. Tot el que
tinc... I encetem aquesta secció d'actualitat amb Ovidi Montllor de fons. Avui, concretament, us explicarem un cas d'un vilafranquí d'aquí de casa nostra. Situem-nos aquest mes de novembre, concretament el dia 17, es va celebrar a l'Audiència Provincial de Barcelona el judici contra l'Adrián Sas, un jove vilafranquí, com us dèiem, acusat de desordres públics, atemptat contra l'autoritat i lesions durant les protestes del primer aniversari del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre a Barcelona. La Fiscalia demana 7 anys de presó per al jove i la Generalitat 5 i mig. El cas va quedar vist per sentència i precisament avui hem volgut que ens acompanyi el mateix Adrián Sas en directe aquí als estudis de Ràdio Vilafranca. Bon dia.
Bon dia, moltes gràcies.
Tot va començar, perquè si hi ha algú que no està al cas dels fets, tot va començar a l'11 de desembre del 17, quan, en aquest cas, tu i el teu pare passejàveu per Vilafranca, no? I de sobte, 7 Mossos de paisà se't van tirar a sobre, no?
Correcte. Just feia un o dos dies que mons pares havien vingut aquí a Vilafranca, a Catalunya, perquè nosaltres som d'Astúries i portaven 2 anys vivint allà fora. I, bueno, com que era a principis de desembre, doncs van decidir vindre cap aquí a passar el Nadal just. I ja et dic, aquell dia, després de 2 anys sense veure mon pare, vam dir d'anar a fer un tom i prendre alguna cosa per ficar-nos al dia. I, bueno, va ser en aquell moment quan anàvem pel mig del carrer que ens van assaltar 6 policies de paisà.
Uh-huh. I entenc que tu no sabies en aquell moment de què anava absolutament res, perquè no havia rebut cap citació de la comissaria dels Mossos de dir has de venir aquí abans.
Correcte. Jo aquell dia, ja et dic, va ser totalment sorpresa. A més, al moment tampoc em van dir per què em detenien. I, bueno, el normal en aquests casos és que t'envien una situació a casa, llavors tu et presentes a comissaria i tot arreglat. Però, bueno, ells van decidir actuar d'aquesta forma i, ja et dic, sense cap notificació i sense cap avís, ens van assaltar un dia pel carrer així, per sorpresa.
I no sé si tu ho havies notat abans que et seguien o que t'estaven, perquè entenc que una detenció d'aquestes característiques amb 6 agents de paisà, doncs no es fa l'atzar d'avui es lleven i diuen mira, anirem a buscar aquest noi a veure si el trobem i el detindrem. És a dir, entenc que hi havia un seguiment previ, no sé si en tens constància.
Correcte, bueno, això ens vam enterar ja poc després i després el judici es va corroborar i així ho vam fer saber. A mi portaven seguint-me ja uns mesos abans. I, bueno, durant aquell temps jo no em vaig adonar compte. No va ser fins que em van detenir que, bueno, quan vaig passar la nit allà a la comissaria dels Mossos d'Esquadra, que llavors estàs tu sol allà tancat i tens temps per pensar, doncs va ser quan vaig començar a lligar caps i llavors sí que em vaig adonar d'algunes cosetes que en un principi no m'havia adonat i sí que vaig notar coses rares, per tant, que m'estaven seguint.
Mm-hmm. Tot això arrel de les protestes del primer aniversari de l'1 d'octubre, I després, uns mesos després, et detenen, no? És a dir, va passar temps, no? No és acció-reacció, sinó que hi va haver-hi tot aquest seguiment i et van detenir. 11 de desembre del 18, que abans he dit 17, 18.
Correcte, sí, dos mesos més tard. De fet, a mi ni em van identificar ja el mateix dia, el mateix 1 d'octubre, ni em van identificar ni res. Ells van començar a treballar, suposo, d'aquestes llistes negres que tenen i d'allò, i bueno, les imatges que van portar a judici, bueno, es veia un munt de gent i entre ells havia sortit allò per allà. Uh-huh. A partir d'aquí ells diuen que van identificar que jo era de Vilafranca, arrel d'un mocador, i llavors va ser quan van començar a fer el seguiment, però després el mateix judici es va veure que, i així ho va fer saber l'advocat, que ells ja m'estaven seguint abans de que firmessin aquestes imatges. Uh-huh. O sigui, que els arribessin als Mossos. Per tant, el seguiment ja l'estaven fent anteriorment de que tinguessin les imatges que, segons ells, són les que els porten a Vilafranca.
Uh-huh. I tu en quin moment t'assabentes, no?, de que et detenen arrel de, precisament d'aquestes protestes del primer aniversari? Qui t'ho diu? I una mica... Quant temps passa entre que et detenen i t'ho diuen, no? Perquè m'imagino que també arriba un punt que estàs com descol·locant, no?, abans que et diuen, mires per això.
Correcte. Bueno, el protocol diuen que et tenen que avisar al mateix moment que et detenen, per què et detenen, i et llegeixen els teus... els teus drets i això. A mi, però, fins que no va arribar l'advocada, no vaig saber del tot per què era el que se'm detenia. I no sé quantes hores van passar, perquè ja dic, allà dintre el temps no saps a quina velocitat passa perquè no hi ha rellotge ni hi ha res, a part estàs donant-li voltes al cap. Jo calculo que serien 3-4 hores.
I vas passar la nit, com deies abans, a comissaria, a la comissaria dels Mossos d'Esquadra aquí a Vilafranca, no?
Correcte.
Com va anar aquesta nit? Deies molt de temps per pensar i sobretot una ratllada mental important, no?
Sí, sí. Bueno, ja, el que et dic, al final el que busca la repressió des del primer moment fins a l'últim és fer-te sentir culpable, aïllar-te de la societat, estigmatitzar-te, i això ja comença des que et fiquen al calabossa, no? Allà et fiquen en una habitació superpetita, tota de pedra, era ja a principis de desembre, que ja quedava fet, i res, em van donar un típic colchoneta aquestes de gimnàs, com a matalàs, i una manta tota pedra de pixats, que fotia una pudor. Llavors, bueno, la manta, com pots imaginar, la vaig deixar en un cantó i ni la vaig tocar. I és això, al final estàs tu sol amb el teu cap allà, comencen a passar-te un munt de coses, comences pensant en el pitjor de lo pitjor, i al final vaig arribar a la conclusió de que vull dir, no sabia el temps que estaria allà, perquè no sabia si seria un dia o més, en principi, i tal com estaven anant les coses, jo ja em vaig ficar amb el pitjor, perquè havíem vist molta repressió, havíem vist gent com l'Alfons o molta gent que es passava en pressió preventiva inclús anys. I llavors vaig decidir d'intentar no menjar-me massa l'olla per no acabar boig. Vull dir, llavors, una solució que vaig trobar va ser intentar dormir, però encara va ser pitjor perquè, entre que no podies de tot l'estrès i tot, i que si em despertava no sabia si havien passat 5 minuts o 2 hores, vull dir,
era clar, encara perds més... la noció del temps, no? I a més, tot va acabar, afortunadament podríem dir, tot i la desgràcia, l'endemà que vas anar a declarar a comissaria i a partir d'aquí et van deixar en llibertat, no?
Correcte, dintre de Luca Camp, com et deia, vull dir, va ser bastant ràpid. Ja hem vist gent que s'han passat en pressió preventiva inclús anys, no? I en el meu cas, per sort, va ser només un dia i una nit, que sí que en el moment es fa superllarg, es fa dur, però bueno, va acabar més o menys ràpid. L'endemà això, em van portar emmanillat cap als jutjats d'aquí a Vilafranca. En arribar vaig veure un gran destacament policial amb Mossos, amb metralletes... Però bueno, alhora també vaig veure que hi havia una forta resposta del poble de Vilafranca. Hi havia una concentració força gran allà a les portes dels jutjats, que això, bueno, sempre t'anima.
I precisament això em serveix per parlar de suport, i és que el mes de juliol es va crear la plataforma SAS Absolució, integrada per familiars i amics teus, en aquest cas, i que a més compta amb el suport de la Baula Xarxa Solidària, la CUP de Vilafranca i diverses entitats i col·lectius de Vilafranca. I avui precisament també ens acompanya doncs, un integrant d'aquesta plataforma, el Carles José. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
D'entrada, per què vau decidir crear aquesta plataforma? Ja es va veure una resposta, en aquest cas, com deia ell, massiva, no? aquestes primeres hores, no? Però tot i així vau decidir organitzar-vos i constituir-vos, no?
Sí, bé, tots sabem com funciona una mica la repressió de l'Estat, que tenen molts mitjans i moltes eines per pressionar, i una persona sola enfrontar-se a això és una tasca abrumadora, fer tota la feina que realment s'ha de fer darrere, i bueno, aleshores sabem que avui que has tocat a l'Adrián, però que podríem ser qualsevol de nosaltres, aleshores vam decidir crear un grup de suport per poder-nos jugar entre tots i poder tirar endavant els actes i totes les coses que volíem fer.
Quan us vau assabentar de les peticions de la Fiscalia i de la Generalitat? Recordem, 7 anys per part de la Fiscalia, 5 i mig per part de la Generalitat, tant el grup de suport com tu mateix, no sé què veu pensar, si us imaginàveu que anirien les coses per aquí, si us va agafar per sorpresa.
Bueno, va ser, tot segueix un camí, i va ser, em sembla, 6 o 7 mesos més tard de la detenció i de tot. Primer vam fer una roda de reconeixement presencial i 3 mesos més tard o així va ser quan ens van enviar la situació aquesta, on explicaven el que ens demanaven i qui es personava com a acusació particular. Sorpresa, home... La primera sorpresa va ser veure els 7 anys, una pena que trobem totalment desorbitada i exagerada. Després, veure que la mateixa Generalitat es presentava com a acusació. En aquest cas sí que pot ser que sorprengui alguns, però tampoc és algú molt raro, perquè estem veient que això és algú que la mateixa, o sigui, que la Generalitat ja fa servir en molts altres casos. Llavors, una sorpresa relativa, perquè, bueno, ja sabem que al final la repressió és estructural i classista i que, bueno, que s'exerceix des d'alt cap a baix, i és normal que una... que un d'allò com la Generalitat, pues, es personi com a acusació.
Mm-hmm. Una de les coses que precisament tu t'exclamaves era la Generalitat era la mateixa, no?, que propiciava o que convidava els ciutadans precisament a sortir al carrer a manifestar-se, no?, i trobaves contradictori, ho has dit en alguna entrevista, no?, que la mateixa Generalitat que t'empuja al carrer, no?, i que et diu que surtis, sigui la que et reprimeixi quan surtis, no?
Correcte, és totalment incoherent que això, que la Generalitat, la que no parava de dir de sortir de que sortíssim a defensar el mandat, de que defenséssim les institucions catalanes, que per altra banda era algo que s'havia de fer, perquè en aquella data la repressió per part de Madrid era forta i necessitava de l'organització i de la solidaritat de tot el poble català. Així ho vam fer, vam defensar les institucions catalanes. En aquell moment l'enemic era l'estat espanyol. I, bueno, la sorpresa que ens trobem molts ara és que l'enemic el tenim a casa, que és la mateixa Generalitat la que sortia que empujéssim i que petéssim, que ara es presenta com a acusació. Ells fan servir com a excusa de que a Lleida, o sigui, després d'una llei que es va fer, que la Generalitat està obligada a defensar jurídicament a qualsevol funcionari, ja sigui metge, professor, qualsevol cosa. Uh-huh. És correcte, aquesta llei existeix, però aquesta llei el que diu és que ha de donar recolzament judicial, no que s'ha de presentar, o sigui, no ho ha de fer, no té per què fer-ho en nom de la Generalitat. Tenim, per exemple, l'exemple de l'Ajuntament de Barcelona, on si allà et detenen o per qualsevol cosa que està relacionada amb política, ja sigui una manifestació o qualsevol cosa, i un policia local d'allà denuncia, l'Ajuntament posa a disposició d'aquest policia un gabinet judicial extern. Uh-huh. Això s'ho dona, o sigui, tot pagat, i s'ho dona a l'Ajuntament. Però no es presenta a l'Ajuntament com a acusació particular. Això ho podia fer la Generalitat i no vol fer.
Mm-hmm. Per tant, es podria haver donat suport o recolzament judicial, en aquest cas als Mossos, presumptament afectats per aquesta presumpta agressió, però no tenia l'obligació, no, de presentar-se com a acusació particular i de fer aquesta petició d'aquests 5 anys i mig. No?
Correcte.
Mm-hmm. També m'agradaria parlar amb tu, Carles, perquè aquest cas, diguem-ne, no s'ha quedat a Vilafranca, ha tingut una repercussió immensa aquí a Vilafranca, crec que, a més, ha sabut generar suports en diversos espais polítics, no? No s'ha quedat dins el sector, podríem dir, més estrictament de l'esquerra independentista, sinó que s'ha eixamplat bastant i ha arribat, doncs, a diversos casos, però, a més, també ha tingut visibilitat fora de Vilafranca. El FAX, per exemple, el Parlament, que veu visitar just abans del judici, també amb publicacions escrites, diaris, doncs, d'abast també estatal. Era un dels objectius, precisament, fer aquesta visibilització tan forta?
Sí, sobretot un dels objectius principals, no? Bueno, el principal, sobretot, evidentment, és l'absolució del SAS, però per aconseguir això vam estructurar una mica totes les coses que volíem, i una de les coses que volíem era visibilitzar el cas, no només aquí a Vilafranca, fora. També remarcar que, bueno, que no ens ha sigut fàcil, que, bueno, comentaves abans que el grup de suport s'havia creat el juliol. Realment, des del febrer ja havíem estat quedant i fent coses, el pas és que ens vam topar amb la pandèmia mundial, ens va també fer retrasar molts actes que volíem fer i molts actes públics, cosa que amb la pandèmia ens hem vist obligats a retallar-los al màxim. Pràcticament hem fet l'acte de final de campanya a l'Ajuntament i poc més d'actes així massius perquè no es podien, i aleshores vam reestructurar-ho a poder anar a certs llocs com el FAX, el Parlament, coses que no necessitàvem una gran quantitat de masses i que també ens servia per visibilitzar molt el cas, i també en alguns diaris i coses, que entrevistes que ens feien.
Creieu, és una pregunta que us adreço a tots, que ha estat clau o que pot ser clau en la sentència final aquesta popularització del cas, podríem dir, aquesta, perquè si més no, quan es dona a conèixer una cosa, hi ha gent que hi pren partit, no? I es visibilitza i, per tant, pot tenir més força?
Per meva, sens dubte, una mica quan ets tu sol costa molt sempre que t'escoltin, que totes aquestes coses, quan aconsegueixes un grup de gent que criden tots alhora, que aixequem la veu i estem units, és molt més fàcil que t'escoltin que no pas quan ets una persona sola.
Uh-huh. Ha estat clau, no? Saps? M'imagino,
sí,
això.
Sí, vull dir, aviam, canviar els temes jurídics serà difícil, però sí que, primer, per fer recolzament, en aquest cas a mi, a la persona afectada i a la família, perquè la repressió no només la pateix la persona, sinó tot el seu voltant, familiars, amics... I això, i en aquest sentit, sí, després que això pugui interferir a la decisió del jutge, home, crec que no, però sí que pot crear precedent. No és el mateix que potser, el meu cas acabi molt malament amb sentència absolutòria i tal i qual, hi hagi una resposta massiva, potser la següent ja sí que s'ho pensarien dos cops.
Mm-hmm.
Però jo crec que durant el moment és més de recolzament que no pas de pressió. Bueno, pressió política i pressió social sí, però judicial és molt difícil de fer-la, perquè al final és una estructura que té molt marcades les, mm-hmm, les línies.
I anem al dia del judici, aquest 17 de novembre. Si de cas anem unes hores abans, perquè va passar, la Generalitat es presentava, com dèiem, com a acusació particular amb aquests 5 anys i mig, però tu el dia abans del judici, a poques hores de l'inici del judici, aquest 17 de novembre, reps una trucada, en aquest cas d'un integrant de Junts per Catalunya, que et diu què?
Correcte. Bueno, no va ser just el dia abans, sinó un parell o tres dies abans.
D'acord.
Va ser just després de... Bueno, nosaltres, com ben has dit abans, vam anar al Parlament. Allà vam fer una petita reunió i al final van decidir tant JxCat, Esquerra Republicana, la CUP i En Comú Podem que donaven suport al nostre cas i bueno, així ho van fer saber públicament. Es va fer una roda de premsa on els 4 partits la van recolzar i van sortir parlant. En aquesta reunió interna ja em va fer saber que, bueno, que s'estava treballant des de dintre del govern per canviar algunes coses. Hem de destacar que, bueno, ells així ho van fer saber també públicament. Hi ha la triada aquesta de delictes, el de desordres públics, atemptat a l'autoritat i lesions, que és un pack que ja enxufen així a qualsevol persona que sigui represaliada, detinguda, en el mateix moment o a posteriori en qualsevol manifestació. És algo que ja t'ho enxufen així de pack. I per primer cop van sortir a reconèixer públicament de que això ho feia servir la Generalitat com a mètode de repressió. Llavors, després d'aquesta reunió, em van dir que seguirien treballant, que tenien una reunió expressament per parlar el meu cas, i va ser quan una persona em va tocar el meu número personal i em va dir que, bueno, que estigués tranquil, que la Generalitat, bueno, que, sí, que la Generalitat es retiraria 2 dels 3 delictes.
Uh-huh.
En primera banda, vull dir, no era el que nosaltres buscàvem, perquè nosaltres el que diem des del principi és que és totalment incoherent que es presenti de qualsevol forma, però bueno, ja era un pas endavant, perquè a més de que es presenta, hi ha un incentiu que és que la Generalitat demana un agreujant, que és el que pot fer que jo entri a la presó.
Uh-huh.
Si, tot i que la seva pena que em demana màxima és inferior a la pena que em demanen des de la Fiscalia em demana 7 i la Generalitat 5,5, la pena màxima que em demana la Generalitat per l'agreujant aquest és de 4 anys i mig. Per tant, ja seria una condena de presó.
Uh-huh. I tot i que et van avisar que retirarien almenys 2 de les 3 causes, no? Uh-huh. Finalment, això el judici no va passar.
No.
I a part, tampoc et van avisar que tampoc passaria, diguem-ne. És a dir, et van avisar abans que estiguessis tranquil, però després no et van dir, mira, que al final no ha pogut ser, sinó que t'ho vas trobar, diguem-ne, el dia del judici, de dir, no, li demanem això, no?
Correcte. Ja et dic, a la mateixa reunió ja m'ho van fer saber, però que tenien que confirmar, i després amb aquesta trucada m'ho acaba confirmant, diu que podia estar tranquil, que acaba de sortir bé la reunió i que decidien retirar aquests 2 o 3 delictes. Que això ho farien durant el judici. Llavors, clar, jo així una mica sobtat vaig trucar a l'advocat, aviam com funcionava, i em va explicar que sí que ho podíem fer al mateix judici. Jo entenia que ho teníem que fer abans, però l'advocat ja em va explicar que sí que es podia fer durant el mateix judici. Llavors, bueno, anaves amb la por perquè encara no havíem fet res i entraves per la porta dels jutjats amb aquesta incertesa de que deien que sí, però que encara no ho havien fet. I, bueno, a mesura que anava avançant el judici, jo anava esperant que ho fessin i no ho van fer. Llavors, bueno, van tornar a demostrar que amb aquesta gent poc pots confiar, que tot el que diuen es queden paraules. Al final és de cara a la galeria i poc més.
Uh-huh. Com ho veu viure també des del grup de suport, no? Perquè precisament en la concentració, doncs, que veu fer el mateix dia del judici al vespre, doncs hi ha la crida, no? Era traïdors, us veu sentir traïts, no?
Bé, sí... Evidentment, ens vam sentir molt traïts i ens ha generat molta desconfiança des del cap a ells. M'agradaria remarcar que, a més, no només es queden allà de no retirar-se dels casos, sinó que quan li pregunten, em sembla que és la Meritxell Budó, tampoc me n'asseguro ben bé, però un representant del govern, diuen que no només que no s'han retirat, no per decisió seva, sinó que és per decisió nostra, que nosaltres vam decidir que l'advocat va triar no volia que la Generalitat es retirés de 2 de les 3 causes. Que primer, ho en sembla... totalment surrealista, perquè és una cosa que és del grup de suport, portem lluitant des del principi que es retirin, no sé qui es pot creure una mentida de que nosaltres no volguéssim retirar-nos. Llavors ja no només era que no haguessin complert la seva paraula, sinó que a més públicament mentien per dir que havia sigut decisió nostra no presentar-se i tirar pilotes fora. Això ja va ser com, bueno, què està passant.
I quan està previst que surti la sentència? Això és complicat perquè depèn del jutge, no? Suposo, depèn, els procediments judicials sempre acostumen a ser lents, però més o menys no sé si els advocats t'han dit per on anirien les coses.
És complicat per això, perquè no hi ha una data que tu surts d'allà i et diu, bueno, doncs t'arriba X dia. Els procediments, tal com ho explica l'advocat, podia durar entre un mes, dos mesos. Llavors, ell em va dir que segurament voltants de Nadal, abans de Nadal, m'arribaria ja el que seria la sentència.
I entenc, ho heu dit públicament, l'única sentència justa és l'absolució, no?
Correcte, des del grup de suport, l'únic que veiem com a una solució, com a única solució, és l'absolució.
I, per tant, el grup de suport segueix actiu, no?
Sí, el grup de suport segueix actiu, seguim quedant, seguim mantenint activitats, o per exemple, la plataforma de Goteo, que és una associació de crowdfunding per reunir diners, continua activa. Ja hem passat la primera ronda de reunir diners, però continuem amb la segona per aconseguir cobrir totes les despeses judicials i seguim pensant maneres de visibilitzar el cas i que això no acabi de passar ara com una onada dels mitjans i que se no puguin oblidar, sinó que estiguem una mica allà recordant-los les seves mentides, els seus enganys, i que estem aquí per recordar que l'objectiu era la independència i l'absolució del SAS, i que continuarem lluitant per aquests objectius.
Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies a tots dos per acompanyar-nos aquí a Ràdio Vilafranca, en el marc d'aquest Penedès en Xarxa que fem en col·laboració aquestes quatre emissores. Moltes gràcies per ser aquí. Hem tingut aquest espai per explicar-ho bé. Jo crec que això també està bé perquè els oients potser que havien sentit tocat en campanes, doncs ara s'han fet una idea global del cas. Moltíssimes gràcies per venir.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
I nosaltres hem començat aquesta secció d'actualitat amb Ovidi Montllor, en aquest cas amb la Fera Ferotge, i ara acabem amb Per què vull, Ovidi Montllor, i arribarem al punt dels dos quarts.
Tenia jo un paraigües, per què vull, perquè tinc ganes de tenir. Vaig dir-li de tapar-la, per què vull, perquè tinc ganes d'ajudar. Va dir-me encantada, per què vull, perquè tinc ganes d'encantar. Va rapar-se a mi, perquè vull, perquè tinc ganes d'estimar. Vam viure un món preciós, perquè vull, perquè tinc ja ganes de viure. Després varem parlar, perquè vull, perquè tinc ganes de parlar. Vam volar pel món, perquè vull, perquè tinc ganes de volar. Vam sentir un món nou, perquè vull, perquè no m'agrada aquest. I el vam veure millor, perquè vull, perquè sé que és millor. Vam menjar el més bo, perquè vull, perquè sé que es pot menjar. Vam viure en gent preciosa, perquè vull, perquè estic tip de la contrària. Tot era meravella, perquè vull, perquè estic fart de fàstics. Tot era de tothom, perquè vull, perquè tot és de tots. I acaba la cançó, perquè vull, tot comença en un mateix.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 11:15. Us oferim un nou repàs a l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en Xarxa. Us parla Goretti Martínez. Cunit retarda la desescalada del complex esportiu fins a la fase 2. L'Ajuntament de Cunit retarda l'obertura del complex esportiu municipal als Joncs, malgrat que el decret de desescalada ja permetria l'obertura de la instal·lació. El consistori argumenta que després del tancament durant un mes ha de realitzar-se una posada en marxa d'instal·lacions com la climatització o les calderes, a més de dissenyar de nou els protocols d'aforament i ús de les sales. El tancament del complex esportiu es mantindrà fins que s'implanti a Catalunya la fase 2 de desescalada. Per compensar els usuaris i abonats que no podran tornar a les instal·lacions, l'Ajuntament farà gratis durant el mes de desembre el període que estarà tancat, malgrat que ja podria obrir. Aquesta gratuïtat està condicionada al fet que l'abonat continuï sent-ho al gener. Per la seva part, la biblioteca reobre les sales de lectura amb aforament del 50% i les zones esportives a l'aire lliure també reobren amb la meitat d'aforament. També torna a estar operatiu el camp de futbol i la zona esportiva municipal del tennis. El pavelló obre al 30%. El confinament municipal de cap de setmana propicia la pràctica d'activitat física a indrets com la muntanya de Sant Pau, a Vilafranca. El confinament per municipis establert durant els caps de setmana ha provocat que moltes persones hagin decidit aprofitar els dies festius per fer exercici físic en indrets propers a la vila, com ara la muntanya de Sant Pau. Dissabtes i diumenges aquest espai compta amb un bon grapat de vilafranquins i vilafranquines que aprofiten el bon temps per no perdre la forma. És el cas, per exemple, de l'Anna Maria Felip i la Rosa Heras, que cada diumenge van a caminar amb les seves amigues. També hi vam trobar aquest passat cap de setmana una aficionada a l'esport de muntanya, com la Nerea López, que reconeix que li agrada molt caminar i que, aprofitant que no pot sortir de Vilafranca, decideix anar a Sant Pau perquè li queda més a prop de casa. Demà dijous es podrà donar sang a Sant Martí Sarroca. Aquest dijous 26 de novembre es podrà donar sang a Sant Martí Sarroca. La donació s'ha programat al Parc de la Petanca en horari de 10 a 2 i de 5 a 9, adaptant l'activitat a l'actual situació sanitària. Una de les dues principals novetats respecte a altres estades del Banc de Sang a Sant Martí és el canvi d'ubicació. I és que per garantir una donació segura, amplitud d'espais i comoditat en la donació, s'ha decidit fer-la al Parc de la Petanca. L'altra novetat destacada és que per fer la donació cal comunicar-ho amb antelació. Aquesta reserva prèvia s'ha de fer al web donarsang.gencat.cat. Les persones que desitgin donar sang i hagin fet la reserva hauran de rentar-se les mans al Parc de la Petanca i omplir un qüestionari amb un bolígraf d'un sol ús que serà regalat pel Banc de Sang. L'equip del Banc de Sang també prendrà la temperatura als donants abans de fer la donació i facilitarà guants i mascareta. I acabem explicant-vos que Font-rubí anul·la l'actuació del 22è cicle de Cava Jazz prevista per dissabte. L'Ajuntament de Font-rubí ha informat aquesta setmana de la cancel·lació del concert de Monique Macon en The Soul Titos, que s'havia de celebrar aquest dissabte en el marc del 22è cicle de Cava Jazz i dels actes del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Es tracta de la segona cita que es veuen obligats a suspendre per la pandèmia. Tot i així, esperen poder celebrar l'últim concert del cicle amb el tribut a Louis Armstrong Jazz Care All Stars del 12 de desembre. El concert de Monique Macon and the Soul Titos s'havia de celebrar inicialment el mes de març, però no va ser possible a causa de la Covid-19. Es va reprogramar pel mes d'octubre, però finalment, tot i els esforços del consistori de Font-rubí i de la comissió de festes, s'ha acabat anul·lant.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Passen 7 minuts de 2:15 del matí. Com cada dimecres, arrenquem ara la tertúlia amb la nostra gent gran. Si ahir dedicàvem el tema de la setmana a parlar del 25N, Dia Internacional contra la Violència de Gènere, avui volem traslladar aquest debat a la nostra gent gran, començant per Ràdio Sant Sadurní, on ja ens espera l'Eli Jiménez, molt ben acompanyada. Eli, amb qui estàs?
Doncs Laia, la que m'acompanya aquí als estudis és la Pepita Miralles. Pepita, molt bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Ara ens explicava la Laia, avui parlem d'aquest 25N, Dia Internacional contra la Violència vers les Dones, i jo sé que t'has documentat bé,
sí,
abans de
venir. Sí, m'he documentat una mica perquè jo no sabia ni quan era, havia sigut aquesta data internacional, ni què és el que havia passat, quan, per què ho van fer, i ja m'he documentat i m'he quedat molt parada de tot, de veritat. És una cosa horrible el que els van fer en aquelles tres germanes de la República Dominicana, i tot en conjunt, i és horrible. Denuncio completament a tots aquests agressors i els seus còmplices i tot, i molt de suport i molta tendresa per les dones i nenes que són maltractades.
Les dues pròximes veus les sumem a Domenys Ràdio. Laia Batlle, qui t'acompanya?
Molt bon dia, Laia. Doncs tenim aquí a dues habituals també de la tertúlia. Tenim a la Conxita Vidal i a l'Eulàlia Urgell. Molt bon dia a totes dues, com esteu?
Hola, bon dia.
Bon dia.
Aviam, avui, com ens deia l'Eli des de Sant Sadurní, ho parlava també la Pepita i la Laia, doncs avui és el Dia Internacional contra la Violència de Gènere, contra la violència envers les dones. Què en penseu vosaltres d'aquest dia? És a dir, hi hauria d'haver un dia per això, un dia internacional, aviam.
Fora millor que no hi fos, perquè senyal que no hi hauria violència de gènere. O sigui que és millor, que seria millor que no, però bueno, millor això que res.
Mm-hmm. Jo penso el mateix, vull dir, això és una cosa molt greu. Vull dir, els que no ho hem viscut, gràcies a Déu, no devem saber pel que passen aquestes dones que tenen aquest problema, tant si les peguen com si és, a vegades, poder no és pagar, poder ser psicològic, però doncs total que doncs té de ser molt greu i molt... Vaja, que han de viure molt malament, vaja. Ja no parlem, sí. Si les maten.
I llavors ja viuen bé del tot.
Bueno, sí.
No?
Però no té gràcia l'assumpte, no?
No, ni una mica.
Però llavors, vull dir, el que no es parla tampoc a vegades és de què fan amb els homes que han fet això. No se'n parla massa.
És veritat que d'això no se'n parla gaire.
No diuen si de presó o els... No sé, no se'n parla després.
No se'n parla gaire, no.
Ara tindrem temps de...
Sembla que surten ben parats.
Ara tindrem temps de parlar-ne.
I acabarem a Canal 20, en aquest cas amb el darrer dels nostres tertulians, l'acompanya l'Armand Beneito. Bon dia.
Bon dia, Laia. Bon dia, Josep. Com sempre tenim el Josep aquí. No falla mai, eh?
Sí, sí. Bon dia a tothom.
Bé, Josep, ets avui la veu masculina, no? Sí. Perquè hi ha tres dones per parlar de violència de gènere. També l'opinió, evidentment, d'un home és important. Sí. Què en penses?
Sí, estàvem parlant del que deia la Conxita i l'Eulàlia, però és que passa una cosa. Jo em fa més por els joves, els joves, aquests joves que volen controlar les noies i que on estàs, on te vas, no vagis vestit així. Això, aquests en trobo que són els pitjors, perquè aquests són els que venen de baix de tot. Perquè sí, d'acord, hi ha aquests violadors o gent que tenen les dones fotudes, I és clar, vull dir, això també, però la gent jove, aquesta gent que està, que venen d'ara, de 14, 15 anys, que ja estan super, volen controlar a tot quisqui, això és gravíssim, la veritat. Això de que hi hagi un dia és terrible. Això vol dir que no ho tindrem solucionat en anys, No sé què us sembla a vosaltres, però jo veig que no en sortirem,
No. I molts dels homes que estan en contra de la violència, hi ha molts homes que estan en contra de la violència o que esteu, Pues penseu a lo millor que alguns dels vostres familiars, amics o coneguts l'exerceixen aquesta violència, m'enteniu? I els homes també n'heu de ser, els que esteu en contra, una mica responsables i intervindre en totes aquestes coses, m'entens? No que només siguin les dones les que han d'intervindre.
No, jo el que volia dir...
Els homes també, els que d'això, els que estan en contra, han d'intervindre,
sí,
han de posar la seva veu.
També.
al costat de la de les dones.
A mi m'ha xocat això que ha dit el Josep, d'aquell jovent. Diu, són els de baix. Què vols dir que són els de baix?
Sí, home, que són nois que comencen.
Molt joves, vols dir?
Clar, 14-15 anys que ja volen controlar aquella noia.
Segueixen la línia dels grans.
Que potser ja ve de família, perquè moltes vegades penso que això ja ho hem vist. Ho hem vist en família, sí. Perquè, esclar, jo mateix, jo ho veig a casa, jo, el meu fill, vaja, que jo sàpiga, no he vist la violència que algunes vegades es veuen. Clar, vull dir, això...
Però és que hi ha qui creix en aquesta violència, ja. Sí, i els hi sembla com a normal.
Exacte.
Perquè a casa seva també ho han viscut, eh?
Exacte.
I què penseu, els que ara mateix, amb això de la pandèmia, que molts han de viure junts, tots, molts mesos, confinats, amb l'agressor a dins de casa, els nens i les mares, i com ho han de passar de malament?
M'hi han recordat de vegades.
Horrible.
Però molt, perquè ha de ser horrorós, eh?
Ha de ser horrorós.
Conviure tot el dia amb el teu maltractador, totes les hores del dia i la nit.
És que a vegades diem les dones, però i els nens, i les nenes?
I els nens, clar. Llavors segueixen així perquè ho han vist a casa.
Exacte.
I després, jo la veritat és que no ho he vist més que... Vull dir, de prop, gràcies a Déu, no m'ha tocat del lloc, vull dir, ni amb les meves filles, ni amb ningú, Déu en guard. Però ho veus a les pel·lícules, no? I llavors a sobre veus que hi ha dones que ho amaguen.
Sí.
Vull dir, que fan... Però, què t'ha passat? Doncs he caigut per l'escala o m'he donat un cop, vull dir... És que ja són...
Fas por, també.
No, és que a vegades se senten culpables i tot, diguéssim. Perquè el meu marit m'ha... o sigui, m'ha maltractat o alguna cosa, és perquè he fet alguna cosa jo malament, m'entens? La seva autoestima, m'entens, que tenen, la tenen per terra, perquè no només és físicament, sinó psicològicament que les deixen fetes pols, m'entens?
Però doncs trobo que és fumut això també per part de la dona, que no se sàpiga revelar, per dir alguna cosa.
No poden.
A la que es revelen les deuen estomacar més.
Clar. Sí,
i mira, quan se revelen...
Per poder rebre més, doncs mira, avall va.
I quan se revelen i surten, se n'han d'anar a algun lloc, algun que els acolliguin, alguna institució o alguna cosa, perquè no estiguen amb ells, m'entens?
Sí, exacte.
I aquestes dones, per exemple, no tenen família, potser, o sí? Vull dir, no
sé.
Que n'hi ha, potser. O poder no ho volen dir a la família, o més a saber.
No deuen voler dir la família, també.
Sí, però pobres,
no tindran, i la que tingui pues ho amagarà.
Sí.
No sé. Té de ser molt fumut per part d'elles. Sí. I llavors, esclar, no diem amb el jovent si hi ha aquestes violacions o assassinats de nenes joves o jo què sé. Vull dir,
aquí hi ha el porro.
És molt greu. Sí.
Se sent cada cosa que fa frisa un, vaja.
Però aquests joves que encara tenen més possibilitats de veure internet veuen cada barbaritat. I això els hi va fent un caliu, també, no? Perquè això...
Sí, els estimula.
Ah, exacte.
Sí. En pel·lícules i tot n'hi ha moltíssima.
Ui, sí,
moltíssima.
Les pel·lícules és terrible.
Per això jo penso que s'ha de treballar molt des dels àmbits de la política i de les associacions i de tot això per a garantir el dret de les dones i a viure lliures sense violència, i s'ha de treballar molt, i això encara no es fa prou.
Però això té de funcionar des de la família, eh? Des de la família té de sentir...
Bueno, és el que diem sempre.
És la base.
La família
comença des de casa.
La família és la que educa. La família és la que educa, la base és la família.
Però potser igual... Quan passa això amb el jovent, poder ja venen de famílies desestructurades. Que potser doncs hi ha els pares separats o llavors entre els uns i els altres fan malbé aquesta criatura, perquè vull dir, perquè no és perquè estigui bé amb el pare, doncs li dona tot, la mare el vol reprendre i llavors va contra la mare ja, vull dir, no sé com... És fumut, perquè si a vegades els nens o el jovent són una mica, és igual, o sigui, gamberros
o violents,
el que sigui, és potser perquè ja ho viuen a casa.
També ho viuen.
Però normalment potser són de famílies que ja venen desestructurades en el principi.
Però a vegades les mateixes companyies dels companys de classe o de l'institut, de quin siguin, a vegades les companyies influeixen molt. A lo millor un no ho és i en canvi les companyies influeixen molt, eh?
Sí,
ara mateix l'altre dia inclús van dir, diu, des de que hi ha aquesta pandèmia i tot, fixa't, la violència que també ha hagut dels jovens envers els pares, també, m'entens? També ho van dir-ho per la tele l'altre dia, eh? La violència dels jovens envers els pares.
Bueno, doncs aviam, vull dir, no hem tingut fills i bueno, esclar, jo els meus ja són d'una edat, no? Però, vull dir, a casa sempre hem conviscut molt bé, doncs no sé si no hem tingut diferències en cap aspecte.
Clar que no, nosaltres tampoc. Però penseu una cosa, que la influència dels amics de fora...
També és molt forta. Arriba una edat que els hi és molt el que dius tu, Pepita, molt forta, sí.
Sí que ho és, m'entens? Sí. Perquè si no diuen, bueno, si no fas això o no fas allò, tu què ets? Ets no res, ets un gallina, m'entens el què?
Sí. Aquests nois que els hi passa això també són d'esprit
que anava a dir jo, s'haurien de saber imposar, clar, també tenen criteri.
A mi, però, si no convé això, doncs me'n vaig a un altre puesto.
Canvio d'amics. Perquè no m'interessa aquests amics.
O sigui, no, llavors jo considero que ja no són gens amics.
Exacte.
No, clar que no.
Els amics us fan això.
Clar, però això ho ha de veure el que l'afecta, perquè vull dir, si el noi que li passa això és incapaç de sapigués imposar i de sapigués de dir jo ho faig així perquè doncs ho sento així i no estic perquè em digui què tinc de fer, jo trobo que, vull dir, si els altres el volen obligar a fer segons què i ell no hi està d'acord, doncs escolta, gira cua i vés-te.
Clar, això és la cosa, no? És tindre personalitat.
Busca't una altra colla i ja està.
Exacte.
Des de que es va fer això de que es va donar el caràcter oficial d'aquesta data, l'any 1999, la ONU, ja s'ha treballat prou per tot això, per tot. Fa 21 anys només que es va fer això, i en canvi, segurament que fa menys anys que es va reconèixer, per exemple, a Catalunya o a Espanya, totes aquestes coses, este dia, m'enteneu?
Sí.
S'ha fet prou per tot això?
No s'ha fet gens.
I
en falta molt per encara, molt.
Sí,
perquè hi ha molt complicat, eh? Hi ha gent que és molt complicada, I és clar, jo encara no entenc, a vegades ho penso, que hi hagin dones que no ho vegin, ostres, tu, perquè com pot ser que aquestes noies, quan veuen que hi ha aquell noi que ja és punyetero, doncs, escolta, els deixa... No sé, és que vull dir...
Bon vent i barca nova.
Home, tu, que n'hi ha sí, piles però... de nois, eh? Jo no entenc tu.
Però a vegades estan... Sí, però a vegades estan assustades, segons com, les amenaces que tenen per ells, sí. M'entens? No us ho crec, jo no voldria estar a la seva pell.
No és fàcil, de tota manera, no és fàcil desprendre's,
eh? Donar consells és molt bo, però a la pràctica no ho sabem, el que pot ser.
Sí, és molt diferent, trobar-t'hi o sentir-ho explicar.
Exacte.
Perquè si t'hi trobessis, ja et dic, i a sobre, si... Jo estic amb això, que si ho amaguen a la família, tu pots estar tan tranquil i l'altre ho pot passar més que malament.
Exactament.
Vull dir, llavors penses...
O perquè no s'hi posin, perquè no hi hagi més baralles, perquè si ho diuen no les peguin més, o jo què sé.
I en quant a les violacions, fixeu-vos que la majoria, alguns, no tots, però alguns, van en colla. I sí, això se fan ells los no sé...
Els machotes, els
machotes, m'entens el que és? I que hi haguen altres que ho acceptin, los altres ho acceptin, això és horrible.
Però si llavors van a judici encara diuen... Sí. O fan entendre que era consentit.
Sí.
Volen fer entendre que era consentit quan l'altre pobre ha pagat el pato bàsicament.
El mateix càstig que els hi donarien als violadors, que quan jutgen i fan veure que podella, si és culpa d'ella perquè ho ha provocat, perquè ho ha consentit, o coses d'aquestes.
Potser els jutges també... Els jutges, això, si les seves filles o les dones s'haguessin trobat amb aquestes circumstàncies alguns, potser s'ho mirarien una mica més. A veure,
ja pensarien d'una altra manera.
Potser pensarien d'una altra manera. A veure, què passa? Estudiem-ho, això, vigilem-ho. M'enteneu?
Sí, no ho sé. És que, mira, si ara es posem a parlar de la justícia, ja et diré.
Bueno, ja, però has de parlar des d'altra justícia, que és la violència i totes...
Tot plegat, perquè els jutges jo ja no sé per on t'agafar els segons com, perquè sense dir cada cosa que Déu-n'hi-do. Llavors, vull dir, hi ha moltes coses que poder la justícia ho contempla malament o ho vol contemplar malament, i aquesta poder és una d'elles.
Potser s'ha de treballar sí, molt i molt, però molt, molt, molt. Hi ha
perquè els jutges poden ser masclistes també, jo què sé. Clar.
Home, són homes, eh? Vull dir que, per tant,
ja,
sí, segur que sí, tenen els seus...
Però perquè no els toquen ells, perquè no els toquen ells, ja veuríem.
També hi ha alguna jutgessa, segurament, que sí, fa això, sí, i poder llavors reacciona diferent, jo què sé.
Home, són persones i, per tant, poden reaccionar també... Escolta, que ja ha passat, eh? Ja hi ha algun d'aquests jutges que ja l'han castigat també perquè són violents, eh? Peguen a la dona o coses d'aquestes. Vull dir que això està a l'ordre del dia, eh? Vull dir que jo sempre penso que l'home que pega a la dona, jo li faria unes bones hòsties. I s'acabaria, però esclar, perquè no es mereix res més que hòsties.
No, I aquests homes, jo torno amb el que dic, què en fan? On són?
Home,
estan a casa.
A la presó.
A la presó,
a la presó, els altres per presó preventiva, els altres perquè encara no els ha sortit el juí, els mantens
sí, clar, llavors altres... fan allò de les ordres d'allunyament,
d'allunyament,
però llavors també les maten, perquè
a vegades... compte, ja se l'han carregada.
Sí, per això et dic que llegeixo els diaris, fulano de tal ha matat la seva dona, però tenia un ordre d'allunyament i no sé què, i també la va matar a l'hora que li sembla.
Sí, mira,
si no és per
any, tu, Catalunya...
si no és per mi, no és per ningú, sí, que és el pensament no, de d'aquests homes.
Una regla molt maca.
Sí, a Catalunya aquest any 9 persones d'aquestes dones assassinades, però entre elles nenes, eh? Entre elles nenes.
Per què? Per això... És que trobo que cada vegada les violacions baixen les edats, eh?
Sí, sí.
És que fa fredat.
Ja dic de matar, que les han matat, eh?
Però és que penso que aquestes noies que les violen, sense elles voler... tenen de tenir un trauma de per vida.
Oh, i tant.
Perquè vull dir, no han de quedar, no deuen quedar desterrotades totalment en tots els aspectes.
No, aquestes ja malament.
O tenen d'anar amb un bon psicòleg que les arregli.
I tant.
Que tenen de tindre por per anar pel carrer. Home, és que segur que, clar, és terrible, té de ser terrible que sàpigues que no saps per on te la fotaran.
Però no et sortiran.
Home, és que esclar.
Doncs mireu, avui també fa 25 anys de la final de la Guerra de Bòsnia, eh? I és veritat, eh? On van, ho diuen, eh? On es van violar els drets humans de les dones i nenes atacades sexualment. Va ser horrible, horrible, m'enteneu?
Sí.
I va ser com un genocidi i no... I ja està, ja ha passat, ja ha passat 25
sí.
anys. I
ja
què? Ja s'ha acabat, m'enteneu el que?
Sí, sí.
I aquelles dones, el sofriment i les nenes, ja no se n'ha parlat.
Sí. Estàs molt ben documentada,
sí,
papita.
Perquè no sabia jo quan s'havia fet això de la data internacional, i jo dic, pues això ho he de saber, m'he posat a internet, ho he buscat i ho he vist, i vaig llegir també veus? Això. Jo dic, 25 anys ja que va ser horrible, un genocidi que va haver, m'enteneu?
Que t'avisen abans amb tu del tema que parlarem, doncs?
Pues sí, a mi tinc la sort que la Eli m'avisa. I llavors intento documentar-me.
S'ho hem de queixar amb les directores d'aquí, perquè no som nosaltres, no s'ho diuen ara quan arribem,
Això mateix, doncs pues, llavors que us ho diguin abans, eh?
Sí, perquè llavors vindrem totalment documentades i podrem saber més coses i podrem dir més coses.
Clar, pel Google,
aquí la punta de la llengua. La Laia em mira malament.
I també vull recordar-nos que a les 12 del migdia es farà un minut de silenci per totes aquestes dones, per totes elles. Les recordarem, pobretes.
Sí, clar, però si som a casa tampoc té massa cas.
Bueno, és igual, mira, sempre va bé. No sé, un record. Si no és a les 12, pot ser la 1, pot ser un altre rato, és igual.
El record pot ser sempre.
No sabia, això de les 12.
Sí,
el record pot ser sempre.
Perquè deuran fer algun manifest, m'entens? Deuran fer la Generalitat i les Diputacions i tot això faran un manifest, els ajuntaments de molts pobles, també suposo que sí.
No, hi ha un manifest general, perquè nosaltres som d'una associació, aquí a Sant Jaume tenim una associació de dones que es diu La Llinyola, i cada any, tal dia com avui, llegim un manifest.
Manifest
que fan, i avui, com que clar, que ara no es podem reunir ni res, fem una reunió i el llegim. Sí. Però com que ara estem amb la pandèmia, tenim un grup de WhatsApp i l'hem enviat a totes les sòcies perquè el llegissin cadascú per elles.
I suposo que la plaça de l'Ajuntament... Sí, suposo que la plaça de l'Ajuntament, segons la plaça com és de gran, també amb les distàncies, també suposo que hi haurà alguna cosa, algun manifest o alguna cosa, dic jo.
Segurament que...
Nosaltres l'hem enviat per WhatsApp.
Doncs molt bé, veus?
Segurament que tots els ajuntaments suposo que sortiran al carrer com fan quan hi ha algun puesto que passa alguna cosa, no? Algun poble que maten amb alguna...
Sí, suposo que sí.
Que llavors surten a fora.
Amb mascareta i guardant distància.
I guardant distàncies.
Aquí a Sant Jaume no hi ha ningú, no crec que es faci res d'aquest tipus.
I una vegada em va fer d'això perquè vaig estar... El meu fill viu a Dos Hermanes, a Sevilla, i a la plaça de l'Ajuntament, me vaig trobar tal dia com avui, a la plaça de l'Ajuntament hi havia tot de sabates de tacó, però quantitat de totes les que van morir durant aquell any a Espanya, diguéssim, saps?
Oh,
i jo em vaig quedar així parada, jo dic, què és això? I llavors van dir, és el Dia Internacional de la Violència de Gènere. I estaven totes les sabates, de totes les, moltes sabates de tacó, i bambes,
de
les víctimes de tota Espanya. I em va fer, me va sobtar, saps, allò?
Que sí, no ho havia vist mai.
Està bé, és una manera, no?
Sí, deu ser una cosa que pot estar copiada, perquè la meva filla gran va anar a Auschwitz i tenen un museu allà al camp.
Ah, sí, de sabates,
diu, una quantitat de sabates hi ha allà a dintre unes vitrines, però no s'ho podeu arribar a imaginar, la quantitat de sabates que hi ha.
Sí, per la televisió ho he vist, per la televisió ho vaig veure.
La meva filla ho va veure així, va fer fotos i tal. Sí. I això de la sabata deu ser una mena de símbol o una mena de cosa... Sí, sí.
Bé, és l'hora d'acabar. Ens sap greu detallar-vos.
Ja comencem, tu.
Això cada dia és més curt.
I avui hem fet història, heu parlat tota l'estona del mateix tema.
Ah, sí?
No, no ens hem amanat. Avui m'ha fugit d'estudi.
Home, perquè el tema és molt gros.
El tema és prou greu.
I tant.
Doncs moltíssimes... Molt de suport a totes.
Moltíssimes gràcies.
Molt de suport.
Fins la propera.
Molt bé.
Vinga, fins la propera. Adéu.
Adéu. Cuideu-vos.
Igualment.
I ara serà el torn de repassar l'actualitat nacional i internacional amb Catalunya Informació i després parlarem amb Vinzeum.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.